El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
Vem cap a Viena. Això que esteu escoltant ara mateix són les 11:42 del matí. És el directe del concert d'any nou de la Filarmònica de Viena. Des de Viena, escoltem.
Ho recullen o no?
Pues ja. 11:43. Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
Molt bon any, Arnau, per tu també. Com estàs?
Bé, home, fantàsticament, gaudint d'aquesta música celestial.
És meravellós, eh?
La veritat és que és un luxe extraordinari i a vegades no donem prou valor a aquest tipus de regals, perquè això, en definitiva, és un regal per a tots els oients i tota la gent a qui li agrada la música. La veritat és que és deliciós.
Ets d'aquests que no es perd mai el concert d'any nou?
Jo, de tant en tant, procuro assistir a la cita anual de l'1 de gener i tenir aquesta experiència i també aquesta inquietud de saber com ho farà aquest nou director, quines peces afegiran, quines trauran, quina singularitat tindrà aquest concert. És cert que és un tipus de concert canònic que en certa manera s'assembla bastant any rere any, però hi ha petits canvis que fan que això acabi sent més apassionant i més emocionant per part dels oients.
Ah, perquè això, Arnau, potser no tothom ho sap, que el director d'orquestra cada any és diferent.
Sí, exactament. De fet, des de l'any, crec que és a vora l'any 87, que comencen a instaurar aquesta norma, entre cometes, que anualment hi ha un nou director. No sempre és un nou director que no ho ha dirigit anteriorment, però sí que van canviant de directors enrere. De fet, aquest director d'enguany, que és Christian Thielemann, que és un director alemany especialista en música germànica del segle XIX, doncs és el segon any que ho interpreta. Ja havia estat dirigint el concert l'any 2019 i, per tant, en aquest sentit, doncs, se li ha fet un vot de confiança i té l'oportunitat de dirigir-ho una altra vegada, cosa que també doncs, genera cert interès.
Mm-hmm. La setmana passada, el dijous, vam estar parlant, vam explicar algunes de les curiositats d'aquest concert d'any nou i una de les que a mi em va sobtar és que clar, òbviament, el que es prioritza sempre és el directe, òbviament, el concert d'any nou de Viena és en directe, però hi ha dues versions gravades, per si passa alguna cosa. I nosaltres, recordo que quan vam parlar, jo vaig preguntar què pot passar. Per exemple, algun cop s'havien trobat d'alguna manifestació, alguna protesta per qualsevol tipus de reivindicació que s'intenti fer aprofitant aquesta tirada i que és un concert que es veu a tota Europa, a tot el món, en un mateix moment que hi ha milions d'espectadors seguint-ho des de diferents televisions estatals, doncs tenen una versió gravada perquè tot surti impecable. I si en algun moment pot estar en risc el directe, tenen aquesta versió gravada perquè des de casa els espectadors o no ho notin o ho notin el menys possible. Que això em sembla ja un nivell de detall absolut.
Home, és el tarannà germànic, és tot controladíssim, no hi ha d'haver res que s'escapi del seu control i fins i tot la realització és absolutament sublim en tots els sentits. Tenen, firmen en cada moment l'instrumentista principal, els detalls, està tot pensat, està tot controlat i no m'estranya en aquest sentit doncs, que tinguin aquest as a la màniga per si passa qualsevol cosa.
Mira, podem escoltar una mica més en directe. Que és ben bé que és que és per enganxar-s'hi i no te n'adones i van passant els minuts i estàs allà postrat al sofà i encandilat absolutament amb aquesta meravella. Passen 2 minuts de 11:45. Va, Arnau, anem amb el secret de l'èxit. De què va avui el secret de l'èxit, Arnau?
Som-hi, doncs. Avui, el secret de l'èxit, la peça, justament, que culmina des de fa gairebé 70 anys el concert d'any nou de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
Home.
Celebren la 84a edició d'aquest concert que s'ha convertit en una peça més de les imprescindibles durant les festes nadalenques. Un concert on l'orquestra hi exhibeix el bo i millor dels seus grans compositors. I malgrat que any rere any s'incorpori alguna obra d'altres autors, els valsos, les polques i les marxes del llinatge dels Strauss segueixen sent les grans protagonistes. D'entre aquest repertori en destaca la marxa Radetzky, que ha esdevingut l'obra més reconeguda de Johann Strauss pare. I és que avui anirem passant de Johann Strauss pare a Johann Strauss fill, perquè aquest és un dels grans cognoms de la història de la música. Però, parlant de cognoms, millor que comencem per l'inici de tot plegat. Qui dimonis era aquest tal Radetzky? Josef Radetzky va néixer el 1766 al regne de Bohèmia, l'actual República Txeca, però va estar vinculat a la noblesa i a l'exèrcit austríac. El 1836 va assolir el rang de mariscal de camp i uns anys després va dirigir la batalla de Custoza, que és la responsable que avui n'estiguem parlant. Aquesta batalla va confrontar l'exèrcit de l'imperi austríac que dirigia ell mateix amb el del regne de Sardenya, que avui podem contextualitzar en el marc geogràfic d'Itàlia. Durant el 24 i el 25 de juliol del 1848 va gestar-se aquesta batalla amb la qual Radetzky va tornar a conquerir la Llombardia amb el seu exèrcit. Viena va rebre el mariscal com un heroi per haver reduït la revolta italiana i va gaudir d'una fama important a Àustria. Va ser justament per celebrar aquella victòria i per homenatjar la gesta del mariscal que Johann Strauss, pare, va decidir compondre-li una marxa aquell mateix any que portaria el seu nom i que, en certa manera, l'immortalitzaria. La peça va tenir un èxit immediat a l'època i va començar a formar part del repertori de marxes de diversos exèrcits d'Europa. La veritat és que té una sonoritat triomfant, de joia i d'exaltació de poder incontestable. I malgrat que en el seu moment va tenir una repercussió important, la fama mundial li ha arribat pel fet de ser la peça amb la qual anualment es culmina el concert d'any nou de l'Orquestra Filarmònica de Viena. Després ens fixarem com Johann Strauss va elaborar la seva composició, però ara posem la lupa sobre el concert en qüestió, perquè probablement hi ha algun detall que algun dels oients ni s'imaginen. I malgrat que avui contemplem joiosos aquest concert com un acte de bellesa i d'homenatge a la cultura vienesa, el cert és que el seu origen és força tèrbol. La primera edició d'aquest concert va ser l'any 1939 i l'ideòleg principal de l'esdeveniment va ser ni més ni menys que el ministre de propaganda nazi Joseph Goebbels. Pocs mesos abans, Àustria va ser annexionada a Alemanya i el concert volia ser una espècie d'homenatge a les províncies orientals de l'imperi que estaven gestant. Una estratègia, vaja, per acontentar els austríacs. Poc després d'aquella primera edició, l'esdeveniment musical es va convertir en una cita ineludible d'enaltiment de la cultura austríaca i ja veiem que s'ha mantingut fins a dia d'avui. Als seus inicis, les obres que s'interpretaven eren valsos, marxes o polques i sempre d'autoria del llinatge dels Strauss, tant de Johann Strauss pare com dels seus fills Johann també, Joseph i Eduard. Naturalment, en una cita anual acaben aflorant certes costums que amb el temps esdevenen tradicions i acaben convertint-se en símbols. La primera peça en assolir aquest rol es va interpretar al concert per primera vegada al 1944, una composició, en aquest cas, de Johann Strauss fill, que havia estrenat el 1867. El vell Danubi blau és considerat el vals més famós de Johann Strauss fill, i això que heu de pensar que en va escriure més de 400. Curiosament, la peça es va compondre inicialment amb lletra i era cantada per un cor, però l'èxit realment li va arribar un cop el propi Strauss fill va decidir retirar el cor i convertir-la en una peça estrictament instrumental, que és la que coneixem avui en dia. Dos anys més tard que el vell Danubi blau s'inclogués per primera vegada al concert d'any nou, arribaria el torn de la segona peça icònica del concert i protagonista del secret de l'èxit d'avui, la marxa Radetzky de Johann Strauss, pare. 1958 ja s'estableix la tradició de culminar el concert amb aquestes dues peces, que són un autèntic símbol musical de la identitat austríaca. De fet, en cadascuna d'elles hi ha establerta alguna intervenció que fuig del protocol clàssic i acadèmic que tant caracteritza l'orquestra. En el cas de El vell de Nuvi Blau, el director felicita l'any i els músics de l'orquestra desitgen un bon any nou a tothom, i en el cas de la marxa Radetzky hi ha la característica participació a la percussió dels assistents. Després en parlarem. Fixem-nos ara en com Johann Strauss, pare, en aquest cas, va compondre la seva marxa més exitosa. Escolteu bé això. Hi havia mètodes per enregistrar la música, era força habitual que els autors reaprofitessin el seu propi material en altres obres i els hi donessin una nova vida. I justament bona part de la marxa Radetzky parteix d'una composició que l'autor havia escrit anys abans. Si us hi fixeu, aquesta peça anomenada Jubel Quadrille té una gran similitud rítmica i melòdica amb la marxa que coneixem avui. La marxa Radetzky, de fet, té una forma ternària, i això vol dir que primer se'ns exposa un material musical, que és el que parteix d'aquesta melodia iniciàtica, al mig s'hi situarà una part contrastant que s'anomena trio, i finalment tornarem a culminar amb una reexposició del primer material musical. Doncs bé, pel trio, la part del mig, el compositor també va partir d'una música preexistent. Explica que quan el mariscal Radetzky va tornar a Viena després de sortir victoriós de la batalla de Custoza, els soldats cantaven una cançó popular vienesa per celebrar-ho. Els bons compositors estan sempre atents a qualsevol manifestació musical del seu entorn i Strauss pare va tenir la pensada d'incorporar aquella melodia popular a la marxa que estava a punt de crear per homenatjar el mariscal. Sembla que la cançó que cantaven era de pura essència vienesa i que estava escrita en compàs de 3x4. Strauss la va modificar per encaixar-la al compàs binari de la marxa i amb això va elaborar la part central de l'obra que, com veurem, té un caràcter més líric i refinat que la resta de la marxa i té la funció d'equilibrar el trajecte musical que ens proposa. Radetzky avui és considerada un dels himnes oficials d'Àustria i té una gran fama mundial gràcies a la retransmissió del concert d'any nou. I heu de pensar que des dels anys 90 es comença a retransmetre arreu per televisió i es calcula que avui en dia, només a Europa, de fet, té prop de 60 milions d'espectadors. D'aquí a una estona, el director Christian Thielemann i els intèrprets de la Filarmònica de Viena tornaran a fer-la sonar a la pomposa sala daurada de la Societat Musical de Viena. I tindrem ocasió de tornar a contemplar la curiosa participació del públic que, en comptes de marcar el ritme de la marxa amb el seu pas, ens oferiran aquest espectacle que a vegades fa una mica de vergonya de contemplar amb tothom fent palmes. Des de fa unes dècades, aquest element extramusical s'ha sumat a la interpretació. Els directors dirigeixen al públic i, de fet, és una tradició que ja s'ha estès arreu del món. Pràcticament sempre que s'interpreta aquesta marxa, els directors es giren per comunicar al públic que també pot afegir-se a la festa. No sé què en pensaria Strauss, igual li faria certa gràcia. Descobrim ara la peça sencera i si algú des de casa es vol animar a fer les palmes, doncs serà benvingut. N'escoltarem la interpretació del concert d'any nou de l'any passat, de la mà de Franz Welse-Most. Som-hi! És una marxa militar i la percussió ens ho deixa ben clar. Tempo de marxa amb redoble de caixa, entren bombos i plats de xoc i ara tota l'orquestra, una orquestra gegantina en aquest cas. Exposem el primer material musical i recordeu que està basat en aquella peça que Strauss pare havia escrit feia uns anys. El primer fragment té poca intensitat i ara el repliquem però en forte, amb el suport de la percussió i, és clar, també del públic. I apareix una mica una espècie de desenvolupament de la mateixa idea rítmica i fixeu-vos que destaquen els metalls. La corda hi aportarà una mica de sofisticació i prepararà un gran crescendo, fixeu-vos-hi. Un subtil ritardando i reexposem el material d'abans, primer en piano, és a dir, fluixet, i després en forte. Aquí entra tota l'artilleria. I el públic s'ho passa d'allò més bé, com gaudeixen aquests burgesos. I ara arribem al trio, la part central de la peça. Recordeu que aquesta música parteix d'una cançó popular que els soldats cantaven justament quan van arribar a Viena després de la batalla, i és lleugerament més cantable que el primer fragment. Fixeu-vos en els detalls de l'orquestració, els trinats dels vents i el fraseig d'espurna de la corda. Aquí també tenim un contrast dinàmic, els metalls agafen en relleu i aporten més intensitat a l'harmonia. Però tornem a la subtilesa i a la sofisticació. Fixeu-vos que això és una dansa, però és una dansa de gran elegància. I altra vegada, a la potència del farcit de metalls. Això és poderós, el mariscal cavalca sobre el seu cavall. I us fixeu que va alternant les dinàmiques, aquí també en el trio, i és fàcil d'entendre que aquest augment general del volum convidi a replicar-ho i acompanyar-ho tot plegat amb cops de mans. I com us deia abans, això és una forma ternària. Per tant, ara repetirem tot el material musical de la primera part a tempo de marxa. Primer a piano i després en forte. De l'origen nazi d'aquest concert. Durant molt temps no s'havia abordat aquest tema, però des de l'any 2020 utilitzen un nou arranjament d'aquesta marxa, perquè el que utilitzaven fins llavors era d'autoria d'un músic que havia tingut estrets lligams amb el nazisme. Per desvincular-se d'aquest malaurat passat, ara fa 4 anys que ofereixen una nova versió, que és justament la que escoltem. Quin control del tempo. Això és realment extraordinari d'escoltar. I anem encarant el tram final de la peça, que a partir d'ara ja no ens oferirà cap sorpresa més. I per cert, si voleu una bona entrada a platea pel concert del 2025, aneu estalviant els 1.200 euros que haureu de pagar i estigueu atents perquè l'1 de febrer es posen a la venda. Molt bon any nou.
Arnau Tordera, moltíssimes gràcies. Molt bon any.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé, una abraçada.